On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al desè episodi de les marmotes de la biblioteca, l'espai d'un grup de 3 persones que entre llargues caminades de muntanya compartim lectures i ens recomanem llibres. Un dia ens vam decidir de gravar el que comentàvem de llibres llegits per a divulgar en episodis mensuals la nostra passió per la lectura, i aquest és el resultat. Així doncs ens presentem, som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu tant com nosaltres de llegir, sobretot novel·la negra, però també altres gèneres literaris. A les marmotes de la biblioteca us trobareu que parlem en cada episodi d'un llibre concret. En alguns episodis ens hi esmerçarem més, en d'altres serem més breus, senyal també que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant, ja esteu avisats que, sense mala intenció, donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre que parlarem del proper mes.
La introducció.
A les marmotes de la biblioteca d'avui parlarem del llibre El Club del Pin dels Dijous, de l'escriptor, humorista i presentador de televisió britànic Richard Osman, catalogat dins del gènere de la novel·la negra. El llibre original està escrit en llengua anglesa, essent el títol The Thursday Murder Club. Es va publicar a l'any 2020 en la llengua original i ha estat traduït tant al català com al castellà. L'edició catalana és de l'editorial Columna i té 448 pàgines, amb la traducció a càrrec de la Núria Parés Sallarès. L'edició en castellà és d'Espasa, amb 464 pàgines, i traducció de Clàudia Condefises. És un dels llibres best-sellers del 2021, alimentat també per la fama del seu autor, molt conegut en el seu país degut a ser presentador i productor de programes de televisió. Osman combina novel·la negra amb comèdia d'humor britànic, sense caure en l'absurd. Es tracta d'un dels llibres més destacats del 2021.
La sinopsi.
En un pacífic complex privat per jubilats, 4 improbables amics es reuneixen un cop a la setmana per revisar aquests antics casos d'assassinats locals que van quedar sense resoldre. Ells són en Ron, un exactivista socialista ple de tatuatges i revolució, la Dolça Joyce, una vídua que no és tan ingènua com aparenta, l'Ibrahim, un antic psiquiatre amb una increïble capacitat d'anàlisi, i la tremenda i enigmàtica Elizabeth, que amb els seus 81 anys lidera el grup d'investigadors aficionats, o no tant. Quan un promotor immobiliari de la zona és trobat mort amb una misteriosa fotografia al costat del cos, el Club del Crim del Dijous es troba enmig del seu primer cas real, que encara que siguin octogenaris, els 4 amics guarden alguns trucs a la màniga. Podrà aquest grup poc ortodox però brillant atrapar l'assassí?
El nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que ens són dignes d'esmena. Marc, comences tu avui?
A veure, aquest llibre té coses que m'han divertit molt, moltíssim, a mi, i sé que a vosaltres l'humor britànic és una debilitat i ens agrada i el disfrutem, i té parts realment divertides. Penso per això que és un llibre de... Em costa posar-li l'adjectiu posar l'etiqueta de novel·la negra. Jo veig potser més un llibre de misteri. No és allò una novel·la amb personatges conflictius o perversos, saps, allò mal rotllo, densitat i problemes socials, sinó que més aviat al contrari, saps? Jo penso que tracta allò, els temes així, amb prou lleugeresa. David, digues.
He de reconèixer que quan preparava tot el guió del programa m'ha costat definir-lo com a novel·la negra, perquè com que està molt, molt, molt a cavall de l'humor, o sigui, sí que és una novel·la que es tracta de misteri, d'investigacions policíaques, tot i que amb molta barreja d'aquest sentit de l'humor britànic tan, tan fi que tenen ells, no? Això per una banda. I per altra, potser que nosaltres estem molt acostumats a llegir un tipus de novel·la que és molt visceral, és molt bèstia en aquest sentit, i clar, en aquest cas és un tipus de novel·la negra que és molt fresca, diguem-ho així, no? És una novel·la negra molt suau que et permet entrar en aquest nivell d'investigació policíaca amb moltes temàtiques així més que t'ho adornen de manera que puguis seguir el fil de manera molt més suau, no? Jaume.
Sí, jo també m'ho havia posat això una mica, és com una novel·la negra light, no? No deixa de ser un fil conductor emplenat amb altres històries, no? I jo potser el que hi veig més, que ha volgut fer un retrat divertit, entranyable de la tercera edat, no? Conjuntant-ho tot, diguem, no? Sí. Seguint el fil, o sigui, potser no és ni la part principal del llibre, la novel·la negra, no? És el fil conductor, no sé.
Jo, a veure, jo del llibre hi han coses que m'he apuntat per destacar-les. La primera la tinc també amb la que acabes de dir, Jaume, que és que recull bé que la gent gran, ja sabem, que va una mica al seu aire, saps? I que això no és pas que sigui molt britànic, vull dir, això passa tot arreu. Però que, i en aquest cas, aquesta novel·la, que jo potser més li diria de misteri, que em recorda les novel·les de Los Cinco. No sé si se'n recordeu, saps? Però així en plan de tercera edat,
sí.
Saps? I que coses que fan que funcioni per una novel·la infantil te ho fan en el cas de la tercera edat. Per dir-ho, en la nostra societat, que els nens i la gent gran tenen coses en comú, que la gent en general no se'ls pren gaire seriosament, que no se sol tenir massa en compte les seves opinions allò per les coses realment importants, que se'ls veu vulnerables, que allò, saps, que necessiten protecció i que són allò propensos a les excentricitats, a les coses rares, vull que no se'ls hi té molt en compte, saps, a les seves manies i aquestes coses. I en certa manera li veig aquest paral·lelisme, és a dir, allò que passava a Los Cinco en aquelles novel·les que eren uns nens, en aquí són uns avis. Digues, Jaume, digues.
No, jo, hi ha una cosa que també coincideixes amb mi, que crec que és que el tema que de la manera que intenta explicar la gent gran, jo crec que es veu molt clar en el diari que fa la Joyce, no? O sigui, el llibre està fet de... té molts de narradors, no? I un dels narradors és la Joyce, i la Joyce ho fa en plan diari, i fa molta gràcia perquè... Tu creus que és d'una persona, d'una gent gran, diguem perquè t'explica una sèrie de coses, però al mateix temps et fa tota una sèrie de puntualitzacions irrellevants que no serveixen per res, però que te'ls ha volgut explicar, no? I vull dir, et fot realment la foto de què passa moltes vegades quan parles amb la gent gran, no? Sense poder entrar en... O sigui, ells necessiten explicar-te tota una sèrie de detalls que realment... T'han respost una cosa, però t'han explicat 20 anècdotes. No sé, David, si coincideixen.
I que per ells és important, tots aquests detalls. És que una de les gràcies del llibre que trobo és el que et deixa empatitzar, si és que tens sensibilitat cap a la tercera edat, doncs et deixa empatitzar amb tot aquest, amb aquest tipus de tarannà que et porta a posar-te dintre del dia a dia de les persones de la tercera edat, no? De la gent gran, i a més gent gran britànica, que són de la, del pastís, de les pastetes, de les tasses de te, de...
del gin tònic.
Escaletes, sí, el gin tònic.
Sí, però que són d'un gènere que si hem tingut oportunitat de conèixer tipus de gent gran així, és britànica, és que els aclava. No deixa de ser un estereotip, però que ho clava, perquè t'ho passes bé, perquè només llegint-te ja et notes que tens el somriure a la boca, no?
És que té molta gràcia, perquè sap ser fidel a una manera d'explicar molt de gent gran, d'allò d'anar-te fent un fil que barregen coses que són, o sigui, coses que són uns fets, coses que són records, coses que són sensacions, coses que, saps, i un barrig que a més, amb la manera en què ho ha posat, que és en que està entollat com un diari, el de la Joyce, està molt ben aconseguit. Sembla mentida que, saps, allò, vull dir, és un curro, eh?
El diari de la Joyce és de les coses bones de veritat del llibre.
Sí,
trobo
sí,
jo, eh?
Sí,
segurament
completament
sí.
D'acord. Sí.
I no vaig poder evitar tenir la sensació de que havia viscut durant un temps, no sé si ho recordeu vosaltres, de les àvies del tricicle, la Daphne, l'Estela i la Mildred, que anaven vestides igual, amb el pentinat, amb la gabardina, sí. Doncs era, de veritat, he tingut la sensació durant tot el temps que he estat llegint el llibre.
Reprenc el fil del que deia de les novel·les d'intriga amb nens, que encaixen bé i que pels mateixos motius en aquest llibre l'autor gasta, el que dèiem ara, gasta molta tinta explicant les peculiaritats de cadascun d'aquests personatges, d'aquests avis, de la manera en què viuen, de les seves manies i, saps? I les seves coses, i que el fet de que siguin avis funciona també en certa manera com això, com els Tinko, perquè primer, que passen desapercebuts. És a dir, clar, ningú s'espera que un iaio estigui investigant un crim. I llavors, clar, els hi dona una llibertat de moviments per on van, i quan parlen amb algú que els desarma, perquè parlen amb un tranquil·lament amb algú, li diuen que sospiten que ha matat i quasi que se'ls prenen a vegades a broma. No es posen a la defensiva, no és una situació allò agressiva. I també fan servir la propensió de la gent a fer-los favors per estirar informació, saps? Saben, és una cosa que saben fer molt bé la gent gran, que és allò d'anar estirant, no te'n dones compte, ja t'han embolicat de 10 maneres diferents.
I s'han colat perquè... a la cua. Sí.
Exacte, sí. Perquè estiguis fent una cosa que ells volien que fessis i no ho has vist a venir. I l'altre, clar, que també és que tenen molt de temps lliure i es dediquen allò, saps, al misteri, vull dir, que és una cosa que la Joyce, saps, et fa com la visió domèstica de tot això, és a dir, tota la logística de les excursions que fan amb l'Elisabet, ella te les explica allò fil per randa, saps? Es dediquen en cos i ànima en aquest misteri. Mm-hmm. Vull dir que això està bé. David, digues.
Bueno, està bé, és un punt de vista. El meu paral·lelisme no ha estat, com el que deia en Marc, així és com del club infantil, sinó d'una novel·la britànica de misteri, suau en aquest cas, però més orientada a Agatha Christie. Jaume.
Jo li compro bastant l'argument amb en Marc, però penso que això és una cosa bastant típica que es fa a tota la novel·la negra en general. El primer llibre de la saga no et deixen de presentar un equip, i aquí és el que fa, no? I ell ens presenta un equip que ho té tot, no? O sigui, té l'Observador, les Relacions Públiques, la Joyce, té el líder, el Cervell, l'Elisabet, té l'Ibrahim, la tecnologia, no? Després té en Ron, el valent, que no el para res, no? I després ho complementa amb el cap de policia i la becària, diguem, no? Que és ben trobat, Però jo em crec el que diu en Marc, però també penso que potser és una constant sempre, no? És el que, ja, aquí hem de solucionar un crim, hem de tenir un equip. I ell ja hi posa tots els arguments i tots els personatges i te'ls presenta, no? Per mi ha sigut una bona entrada al llibre, eh? La bona presentació ja et sorprèn, no? Ja vaig entrar bé, amb aquesta presentació em va agradar.
Sí, sí, sí. No, això m'agrada, eh? També aquests, és a dir, que ha buscat els rols aquests del... el científic, l'expert en tot, la que està sempre allò documentant les coses, el fort, està bé, és veritat. Llavors, el que sí que, o sigui, una cosa que penso que llavors ja s'aparta del que jo pensava de respecte als llibres infantils és que en aquí també aprofiten, evidentment, l'experiència. És a dir, són gent gran que tenen moltíssima experiència, coneixements, contactes de quan eren joves, i això ho aprofiten, a diferència dels investigadors nens que aquí això és tot ingenuïtat i sospites, saps? Que aquí... I penso que, en certa manera, és com una reivindicació, que és a dir, que aquest to que deia en David al principi, que també era una manera de reivindicar la gent gran, que penso que sí que és evident que ho fa reivindicant l'experiència d'aquesta gent. I una mica de crítica, evident, també, a la manera en què sol tractar a la gent gran. A veure, així hi ha coses de dir què m'ha agradat i què no m'ha agradat del llibre. Jo potser diria que m'ha agradat molt el dibuix dels personatges. Són personatges molt clars, ben definits, en línia que deies tu, Jaume, allò de que és molt evident qui és qui i fa que també sigui allò distret de llegir. Saps? I que fan aquest caràcter seu, cada personatge sigui part de la narració, com el que dèiem de la Joyce, és a dir, aquest caràcter que té la Joyce així més domèstic, potser...
Sí, de mare, que, no? De mare.
Sí, de mare, forma part de la narració, no és allò un afegit. A favor també el sentit de l'humor britànic, boníssim. Hi ha escenes molt còmiques, només, bueno, recordo una de quan l'inspector i la policia participen en la primera vegada que ells participen en la reunió del club, que l'asseuen, el posen en una situació incòmoda, li comencen a donar galetes que no vol, i clar, aquesta manera de ser polite dels anglesos fa que ell no sigui capaç de dir que està mal assegut, que no té gana, que... I elles, amb la seva... No se sap si amb bona intenció o amb puteria, el van putejant. I, no sé, és molt divertida aquesta escena. Jaume.
Sí, jo crec que, bueno, està clar que l'humor britànic hi surt clarament reflexat. Vas entenguent també el fet de que l'autor... Jo no ho vaig veure fins al final, no? Que realment és un còmic anglès conegut, etc. Juga amb els cognoms de tots. Això és molt anglès, també, molt d'humorista, tots els cognoms tenen la seva significació, vull dir, fa afirmacions absurdes com ja ens tenen acostumats tots els anglesos, del tipus, tothom sap que els pastissos casolans no porten calories, coses així, no? Que dius, que et desmunten, no? Vull dir, es veu clarament cap allà on es vol portar, i com que a nosaltres ens agrada en general l'humor anglès, jo crec que ens hi sentim molt, molt còmodes, no?
Respecte a l'humor anglès, sí. Jo també hi volia afegir que està molt ben portat i molt ben traduït. Ja sabem que els catalans tenim força humor anglès, no? Però que l'has de saber traduir. I en aquest cas, doncs, han fet bé la feina. I que t'hi trobes a dintre com si fos, no un humor teu, perquè veus que és humor britànic, però et saps divertir amb aquest tipus d'humor i no el trobes tan estrany.
També m'agrada aquest diari intercalat d'una de les protagonistes, que sembla que queda en un segon pla de l'acció i que fa que no sigui tan sufocant el protagonisme de l'Elisabet. És a dir, en certa manera, l'Elisabet, que és com la que porta el club, la que el du, la que guia la investigació, i és un personatge que sembla que ho sap tan tot que podria ser una mica pesat. I aquest contrapunt que li dona la Joyce trobo que està ben trobat, saps? Allò la part una mica d'escena i fa que no sigui tan pesada aquesta, o tan omnipresent l'Elisabet. Perquè, bon, jo penso que si no hagués sigut per això, hagués sigut Elisabet, és a dir, sí que hagués sigut llavors una Miss Marple, saps? Una senyora que investiga.
Però fins i tot amb els personatges secundaris, eh? O sigui, ho sap repartir tot força bé. Et defineix molt bé el caràcter, com dèieu abans, de cada un dels de la gent gran i també, o sigui, la part més investigadora, i els investigats, que són una colla de cràpules tots plegats, també te'ls sap definir i posar sobre... O sigui, te'ls sap descriure perfectament perquè sàpigues que ets un cràpula dels més grossos. O sigui, no s'hi escatima, eh? No te'l dissimula, te'l deixa allà tal com és. Directament. En aquest sentit, l'escriptura de l'autor és impoluta.
Llavors, coses que no m'han agradat tant del llibre, potser la insistència en el to, saps, en el to així d'humor i lleuger, fa que em passi una mica sense rellevància. És a dir, jo penso que aquest llibre em costarà de recordar-lo d'aquí poc temps. Saps, allò que és un llibre distret, però que no m'ha emocionat especialment. És a dir, m'ha divertit, però em costarà de recordar, David.
Bueno, perquè no impacta, no? O sigui, el tema és que potser... És el que deia abans, sí. Estem acostumats a un tipus de novel·la negra tan impactant, tan visceral, tan bèstia animal, que aquesta, que és molt més suau, doncs, bueno, passarà una mica més desapercebuda. Jo personalment, l'he gaudit molt mentre es llegia. També és possible que l'oblidi amb el temps, perquè al ser més suau, doncs m'impacten molt més coses que estic llegint actualment, no? I clar, llavors sí que et dono la raó de que serà més difícil de retenir en la memòria, però a la vegada puc dir que l'he gaudit moltíssim mentre l'he estat llegint.
Siguent una novel·la de misteri, ja m'espero que hi hagin, a veure, allò, canvis de guió, girs, un sospitós que deixa de ser-ho, vistes falses, però jo personalment penso que pel meu gust n'abusa massa aquí, és a dir, cap a les segon terç del llibre i comencen a haver tants de dits que apunten a diferents sospitosos que, saps, jo penso que algunes d'aquestes pistes falses potser serien excessives. Jaume, digues.
Sí, jo coincideixo amb això també. També ho havia posat com un dels meus punts negatius. Jo crec que hi dona massa voltes al final, o sigui, és habitual que les novel·les negres no donin tot mastegat, que portin cap un lloc, cap un altre, no? Però jo crec que ell n'abusa, ho fa massa llarg, massa sospitosos, i al final jo crec que arriba un punt que tots són culpables d'alguna cosa que moltes vegades no és amb l'argument principal, no? I això ha fet que el llibre se t'hagi allargat un pèl massa. L'ha fet un pèl massa carregós, eh? M'ha quedat aquesta sensació, també.
Torno a discrepar aquí, en part, perquè a la vegada que en Jaume comenta de que massa sospitosos i que tothom té la seva part de culpa, és de les reflexions finals que he fet, que és que qui estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra. O sigui, tots som culpables. Encara que ens presentin 100 persones, mai hi ha un innocent absolut. Sempre tenim una part de culpabilitat, no? I és de les coses que m'ha fet reflexionar d'aquest llibre concret.
Ah, mira, veus, això jo no ho havia vist. Jo pensava que era més una, saps, una distracció, la manera aquesta que té d'enganxar-te a la novel·la, que és d'allò d'anar-te donant pistes perquè, és a dir, perquè li compris que l'assassí és tal persona i llavors, saps, et fa aquells canvis que, home, ben fets, ja estan, bueno, són el que tu esperes en una novel·la de misteri, però ja t'ho dic, jo trobo que pel meu gust començava ja a fer masses voltes, masses dits. Llavors, l'última cosa que tinc apuntada és que és tan britànic, és que és tan british tot, que m'arriba a enfalagar. És que hi havia algun moment que pensava això, jo crec que només es pot, o sigui, només ho acceptes si ets d'allà. Perquè surten, parla de personatges de la tele, de sèries, i penso que queda una mica com si aquí s'escrivís una novel·la i parlessin del Sálvame, saps? I ho llegís una persona de Finlàndia i diria, collons, és això, no? Doncs penso que això que també allà té el seu públic, suposo que és humorista, televisiu, mediàtic, i allà els deu fer molta gràcia sentir a parlar de personatges que allà són famosos, però és clar, aquí no... saps? Aquí em queda el popurriquet britànic i és, bé, l'ho he trobat molt britànic, molt, molt. Digues, David.
Jo no he deixat de pensar, i potser m'estic equivocant, però ho llanço igualment, a veure si ens podem fer una idea com a exemple, que és com si en Buenafuente, un personatge televisiu, còmic de la televisió, conegut per tothom, escrivís un llibre però que no fos de les seves reflexions personals, sinó que fos un llibre de ficció de misteri o una novel·la negra. No, no hi deixaria de posar la seva petjada personal humorística en aquest sentit, no deixaria de posar-hi una reivindicació com serien aquí la gent gran, si és que hi té debilitat per les persones de la tercera edat. És el paral·lelisme més immediat que em va venir, no? Que una persona més o menys mediàtica escrivís un llibre, però en ficció, no un llibre de qualsevol cosa, com ens podem trobar que les persones mediàtiques escriuen per Sant Jordi per vendre llibres, sinó que fos ja una novel·la més ja orientada a divertir els lectors.
Sí, no, tu compro completament, perquè, clar, per exemple, faria una broma sobre que un personatge s'assembla a la Carmen de Mairena i nosaltres riuríem molt i aquest senyor de Finlàndia no enganxaria res.
Exacte.
Sí. Finalment, només, bueno, això, volia afegir una cosa que he trobat curiosa del llibre, que és que habitualment quan es tracta el tema de la mort, sol anar associat, evidentment, al drama de la mort, a situacions molt traumàtiques, saps, xungues. I, en certa manera, aquí, a dins d'aquesta novel·la, la mort, en el club dels investigadors, ells veuen la mort com una cosa que és sempre present, és a dir, els personatges, bueno, o són vidus o tenen alguna persona que se'ls ha mort fa poquet, clar, és a dir, és un món on la mort està molt, molt present.
Coi, ho tenen a tocar, eh?
Clar, és castellà, i allò, Jaume, allò que deies que era el primer llibre d'una saga, no sé...
Sí, han fet la segona part, eh? Han fet la segona part.
Però és que s'hauran de fanyar a escriure-ho.
Clar, però fixeu-vos que amb les persones de la tercera edat forma part del seu dia a dia que un amic, un conegut i tal, mori, perquè, clar, és que és llei de vida, és el que els hi toca, no? Per l'època, per l'edat, per el que sigui, i a més... amb una residència com la que viuen. Clar, a veure, i compte que és una residència no assistida, no? Estan tots, que cadascú viu en el seu apartament, o sigui, són gent que són molt poc dependents i poden tenir la seva autonomia, però que el fet de que la mort sigui tan natural per a ells és que forma part del seu dia a dia, perquè quin dia mou el de dues portes més enllà i el cap de dos dies es morirà el del carrer del costat, vull dir que és normal per ells. Jaume.
Jo hi volia afegir una cosa que tenia també com a curiositat, no només això que va sobrevolant la mort, diguem, en l'entorn on ens movem, sinó que hi ha un tros del llibre, no sé si el recorreu, que un dels narradors narra la seva pròpia mort en directe. Sou conscients d'això?
Sí.
O sigui, hi ha una escena que tots comparteixen, que hi ha un assassinat en directe i el que ho està narrant és el que es mor. Em va fer molta gràcia, perquè el vaig veure, les quatre o cinc últimes ratlles el vaig veure de tornar a llegir. No? El tio comença a divagar i és que s'ha mort. Està molt ben trobat, això. Vull dir, realment, el tema aquest el tracta molt bé i, a més, amb coses brillants com aquesta. Jo penso que això està molt bé. Un tio que anava
sí,
directe al seu
mort. És que no, jo quan deic que això de que en el món de la gent gran és omnipresent, bueno, quan tots ens fem grans, la mort ens envolta en aquest sentit, però dic que ha sigut hàbil l'autor de saber-ho retratar d'aquesta manera. És a dir, a veure, entenc, no sé l'edat que deu tenir aquest escriptor, però entenc que no és una persona de 80 anys i saber-te situar en aquesta òptica i no donar-li a vegades allò per una manera excessivament sensible a la mort, allò una importància, saps? Que, però aquesta gent no té, és que no la té, s'ha mort, ah, bueno, saps? O quin greu, mira, anem a fer un te o no sé, saps? Que sí, que trobo que això ho ha trobat bé.
Ah, però és fredor britànica també, És fredor de... bueno, s'ha mort, ja està, punt.
Doncs jo ja ho tinc.
No, jo, si voleu, jo agafo jo. M'has tocat bastants punts que tenia jo. Jo, si voleu, seguiré amb els negatius per acabar amb algun positiu que me queda encara. Jo, de punts negatius, bueno, punt negatiu. A veure, tenint en compte que és una novel·la negra light, penso que l'autor ha fet servir una sèrie de recursos que amb una novel·la negra normal no te'ls creuries, no? El fet de que la policia expliqui coses a uns veiets, o el fet dels recursos que té la Joyce, que semblen James Bond, no, sí, saps? Que surten tot tipus d'artilúgics, contactes, bueno, sobretot són contactes, no? Que tothom li deu favors, no? Tots aquests recursos, en una novel·la negra normal, jo crec que no te'ls creuries. I aquí, precisament pel fet de que, com hem comentat, no és el fil principal, o potser no és el que pretén, doncs te'ls creus perfectament. David,
em poso dos exemples de que no et creus una cosa, però bueno, la deixes anar perquè forma part del llibre. Eh? Dos exemples. La quantitat de vegades que pugen al turó del cementiri, gent gran, com si no els hi fos tan fàcil. Primer de tot. I segon...
És un turó que fa baixada.
Sí. I segon, la de vegades, em sembla que són tres en total, que exhumen un cadàver i el tornen a tapar i ningú se n'adona de res.
I aquí no passa donada. Sí, sí, sí.
Ostres, hi ha uns ossos aquí, però jo ho tapo i ningú se n'adona. Després torno i li ensenyo un altre. I després ho torno a tapar perquè no se... A veure...
Sí, sí, sí. No, la veritat és que totes aquestes llicències jo crec que t'agrinyolen només quan penses en el tipus de novel·la negra aquesta visceral que comentaves, no? Una segona cosa també negativa que me faltava a mi és que realment si, quan llegeixes el llibre has d'estar atent, en el sentit de que surten molts de noms i molts de personatges, i això ja m'ho ha comentat altra gent. Potser en el moment que et posis a llegir no era el moment de llegir aquest llibre, no? Jo penso que si t'hi poses, realment l'has d'agafar i te l'has d'agafar en sèrio. O sigui, me refereixo que pot ser de broma, però et perdràs, perquè sí. Et maneja amb la quantitat de personatges i del fill i el nebot i no sé què, bueno, el que dèiem de la gent gran, no? David.
No, i la gent gran britànica. No? O sigui, em refereixo a que com que s'ho expliquen tot i tot ho relacionen a nivell familiar, això també ho tenim molt a poble, que aquest és el fill de la neboda del no sé què, i els britànics també ho tenen, això, doncs arribes a un moment que tens tal quantitat de personatges o possibles noms en allà que et mereixes una miqueta, tinguin a veure amb el llibre, amb la història, o no el tinguin a veure. I sí, és cert, tot i ser un llibre molt suau, has d'estar atent, perquè... I és una de les coses que costa més del llibre, eh? Dius, bueno, és un llibre fresc, doncs me'l vaig llegint així, és com en diagonal, i no te'l pots llegir en diagonal. El gaudeixes molt més si estàs molt més atent i pots captar exactament el que t'està transmetent, perquè hi ha més coses per perdre's que no pas de dir, bueno, no passa res.
Molt bé. A veure, jo després de fer el negatius, que en tenia pocs, però algun en tenia, què m'ha quedat de positiu? A mi una de les coses que m'ha agradat molt és el tema de que es juguin amb tants de narradors diferents. O sigui, el fet de que passis d'un capítol a l'altre, ho agafa un altre narrador, te va explicant la mateixa història, però potser el personatge no el coneix. I tu al cap d'una estona lligues, que és el mateix fil conductor, i ell t'amplia la història en noves coses, no? Tot això fet que ha fet capítols molt curts, que canvies en el narrador, doncs fa que el llibre es llegi molt ràpid, no? M'ha agradat aquest joc aquí de tenir tanta gent explicant coses i que tot anaven entrellaçant la mateixa història. I finalment, l'última que me quedava eren algunes curiositats que ja n'hem comentat algunes que m'han fet molta gràcia també. Per exemple, em va fer molta gràcia, no sé si us recordeu, la manera en què l'Elisabet es feia autocomprovacions per saber si perdia la memòria o no. No sé si us recordeu això. Això, per exemple, em va agradar molt.
Sí, és bona aquesta.
És una bona idea, no? Mm-hmm. Fa gràcia, no? O, per exemple, una altra cosa que em va fer molta gràcia també, quan arriba un moment que en tot crim es fa una llista de sospitosos i ells també es posen a la llista, no? I em va fer molta gràcia, no? O sigui, cada sospitós té la seva puntuació, tot això per descomptar el llibre i no sé què, però ells també hi són, no?
I amb estadística.
I amb estadística, això ho vaig trobar molt bo, això, també, no? No sé, de detalls aquests en té molts. La veritat és que és un llibre que és el que comentàvem una mica, eh? Te distreus molt, t'ho passes molt bé, tot i que has d'estar atent, eh? I jo crec que ja no em queda gaire res més, només comentar que hi ha aquesta segona part, que si a la gent li interessa, va fer un llibre a continuació que es diu The Man Who Died Twice, que és de l'any següent, diguem, un era el 2020 i aquest era el 2021. De moment, personalment, no m'han quedat ganes d'enganxar el llibre, però potser més endavant no el descarto, vaja. David, t'ha quedat coses a tu per dir?
Bueno, un parell de coses només. Una també es afegia en el que has comentat de que era, ajudava al ritme de lectura que hi haguessin diferents narradors en aquest sentit, i jo el que he trobat que era un gran encert i que últimament amb els llibres que estic llegint no ho tinc, són els capítols curts. Que tinguin capítols curts i aquesta variació ajuden que sigui tot molt més lleuger i que t'animis a... Ara un capítol més, perquè saps que són de 4, 5 minuts, 10 màxim. I això, doncs, ajuda molt. I per últim, comentar que, tot i ser un llibre de novel·la negra suau, que hem catalogat així internament d'aquesta manera, m'ha fet pensar una miqueta, m'ha fet pensar i en trec tres conclusions finals, no? que vaig estar així donant voltes en el cap un cop llegit. La primera, ja l'he comentat, que és qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra, de que no hi ha innocents en la vida, sempre tenim culpabilitat d'alguna cosa, de manera directa o indirecta. No cal que sigui nosaltres en primera persona, sinó que podem ser-hi en tercera. La segona és que no hi ha un pam de net enlloc, mai. I la tercera, que és que qui és llest, és llest. I qui no ho és, tard o d'hora, l'enxampen.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5 segons els criteris de llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Jaume, vols començar amb la llargada?
Sí, jo li he posat un 2, per el que he comentat abans, que potser ha allargat excessivament i ha posat masses incògnites i personatges nous.
Marc?
Sí, jo també li he posat un 2 i també pels mateixos motius, que trobo que això, i a més en particular a partir de la meitat, potser dos terços del llibre, que llavors trobo que podria haver tancat i que s'allargui necessàriament.
Jo li he posat un 3, un aprovat normal, degut a que no se m'ha fet gens pesat, al contrari, al ser capítols curts, ja ho he comentat, doncs la llargada no se m'ha fet excessivament pesada. Anem pel ritme, Jaume.
Li he posat un 3, un ritme correcte, contínuament van passant coses, m'ha semblat bé.
Marc?
També li he posat un 3. El ritme, és a dir, contribueix en el bon ritme aquests capítols curts, aquests canvis de narrador, aquests diversos personatges, canvis de situació, vull dir que és dinàmic i que se sosté, vull dir que bé.
Jo també he afegit un punt més i he posat un 4 precisament per tot el que heu comentat. A mi totes aquestes coses exposades per part vostra, doncs em fa que encara li afegeixi un punt més. No se m'ha fet gens pesat, al contrari, li he trobat que cada capítol curt donava algun detall més i bueno, valia la pena doncs, de llegir un capítol més perquè sabies que et donava alguna informació que s'afegiria després en els posteriors, no? Un 4 per la meva banda. Temàtica, Jaume.
Jo aquí és allà on t'ho he puntuat més bé, li he posat un 4 perquè m'ha agradat que ho hagi enfocat de manera diferent. Bàsicament això, un enfocament diferent a la tercera edat, això no és una cosa que es soli veure, jo crec que li he valorat aquesta part més novedosa des del meu punt de vista.
Marc?
Jo la temàtica, ja t'ho dic, a mi se m'ha fet una mica pesat el tema britànic, el fet de que estigués potser molt, molt centrat i molt per consum d'allà, malgrat els narradors, el tema em costava de... És a dir, no el compro del tot.
Jo li he posat un 4, m'ha agradat molt aquest petit homenatge a la tercera edat que ha fet. La temàtica de la tercera edat m'agrada, l'exposició d'una investigació d'un crim doncs també està bé. Jo l'he trobat amb aquest enfoc, m'ha agradat bastant i per això li poso un 4. Addicció, Jaume.
Aquest li poso un 3. Bueno, també seguint una mica amb el que havíem comentat dels narradors i el relat curt, sí, poso, és correcte per mi.
Marc?
Jo li he posat un 2 per, bueno, també pels mateixos motius que he comentat abans, que malgrat que tingui bon ritme i és a dir, l'excessiva llargada i potser que el tema no m'acabi d'enganxar ens fa que, mira, que em costi una mica més de quedar atrapat en el llibre.
Jo li he posat un 3 per exactament el que ha comentat en Jaume. Trobo que és molt correcte amb tots els capítols curts i així, que no et costa res de dir va un mes i seguir avançant perquè la informació era molt dinàmica. Seguint aquest resum, en Jaume ha puntuat el llibre amb un 12 sobre 20, en Marc amb un 9 sobre 20 i en David amb un 14 sobre 20.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, on hem parlat del llibre El Club del Crim dels Dijous, de l'escriptor, humorista i presentador de televisió britànic Richard Osman. Un llibre que cavalca la investigació d'un assassinat amb humor britànic, a la vegada que fa un homenatge a la tercera edat. Us recordem que Les Marmotes de la Biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes, a les 9 del vespre, i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90, a les www.r90.org. També al web de Ràdio 90 hi ha el llistat dels propers llibres que comentarem. El proper capítol d'aquí un mes serà El Ángel Rojo, de l'escriptor francès Frank Thilia, el primer d'una sèrie de llibres de novel·la negra de la més fosca. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Mentrestant, rebeu una forta salutació de qui us ha parlat, en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols. Fins la propera.
Les Marmotes de la Biblioteca. You're innocent.